Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La gestió dels fons de recuperació europeus marcarà la velocitat de recuperació de l'economia al nostre país, segons el president de Banc Sabadell, Josep Oliu. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Oliu considera que l'Estat ha de comptar amb un marc legal estable per garantir un bon repartiment d'aquests recursos entre les petites i mitjanes empreses. En tot cas, el president del BS no preveu que l'economia recuperi dels efectes del coronavirus almenys fins al juny del 2022.
La tasa que s'espera avui per part del Fons Monetari Internacional de Creixement d'Espanya aquest any serà el 6%. Òbviament, hi ha factors de risc, però tal com estem veient ara l'evolució de la pandèmia i de les vacunacions, doncs això és molt probable, que pot haver inclús un petit upside sobre això, salvo que, per lo que passa, el que hem anat veient, que passi que vingui una quarta petita onada o que aparegui altra vegada una variable sanitària que vagi malament.
Oliu defensa la inversió dels recursos en la digitalització i la transició ecològica de les empreses.
La unitat funcional Covid del Taulí s'adapta per donar més resposta als pacients amb Covid persistents.
Fins ara la unitat estava orientada a les seqüeles de la malaltia. No obstant això, s'ha comprovat que hi ha un gruix important de pacients que 3 mesos després del diagnòstic encara tenen símptomes com cansament extrem, dolor muscular, pèrdua d'olfacte i reducció de la concentració.
En esports, el Sabadell tindrà almenys 4 baixes pel partit contra l'Albacete d'aquest divendres.
A l'espera de saber si podran comptar amb Grego Sierra, ja segur que no podran jugar a Aleix Coc, Néstor Carol, Pedro Capó i Álvaro Vázquez. L'Albacete, però, també arriba marmat amb 2 sancionats, 2 lesionats i 2 dubtes.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que ahir a aquesta hora, però avui, després d'un dia on hem vist més el sol, què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. La previsió meteorològica de cara a les properes hores encara vindrà marcada per l'ambient assolellat arreu del territori, però amb alguns matisos, i és que els núvols baixos que a primeres hores del matí eren força extensos cap a la zona del litoral, prelitoral, s'han anat trencant, però encara s'hi mantenen cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre, especialment en àrees costaneres cap al delta de l'Ebre, i de forma local s'hi poden mantenir al llarg de les properes hores. A la resta, com dèiem, amb sol, però al litoral, de nou, a partir del vespre i a la nit, els núvols baixos tornaran a prendre protagonisme, amb una temperatura, això sí, que avui torna a ser força suau, molts valors per sobre dels 15, 16, 17 graus, fins i tot en zones de l'interior, també del Pirineu i inclús en àrees del nord-est, de les comarques de Girona, veiem màximes que ronden els 20 graus a primera hora de la tarda. De cara demà al matí, tornem a llevar-nos amb força núvols baixos al litoral, prelitoral, més abundants al sud del país, on no hi descartem fins i tot que arribin a deixar alguna gota i també bancs de boira i boirina a fondalades de l'interior. Això, però, anirà minvant al llarg del matí i només en punts de l'extrem sud de forma molt local es podria mantenir algun núvol baix al llarg de tota la jornada. Demà la temperatura serà molt semblant a la que hem tingut avui. És tot, almenys ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a la B30 trobem retencions a Cerdanyola, 2 quilòmetres en sentit nord i 1,5 quilòmetres a Barberà, en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trobem trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt, amb trams d'aturades entre Diagonal i Vallcarca en els 2 sentits. El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, considera que els fons de recuperació europeus seran claus per sortir de la crisi econòmica generada per la pandèmia. En funció de com s'administrin, poden suposar un creixement del producte interior brut de l'Estat espanyol entre un 0,9 i un 2,6%. Segons els càlculs de Banc Sabadell, el creixement serà de l'1,6. Oliu ha indicat què hauria de fer l'Estat per garantir un bon repartiment entre les petites i mitjanes empreses.
Una cosa d'aquest estil ha de ser, diguéssim, ha d'evitar unes grans traves burocràtiques que hi són. És important per poder-ho fer això tenir un marc legal estable, que a vegades el nostre marc legal no és estable i en aquest país es canvien els marcs legals. Això és molt important per poder portar a termini un plan de recuperació a mig plaç que sigui efectiu, que el nostre marc legal sigui estable.
A més, Oliu també ha assenyalat que aquests diners s'hauran d'invertir en la seva immensa majoria en la transició ecològica i la digitalització de les empreses.
El president del BESA també ha defensat que aquesta crisi l'estan pagant els negocis i no pas els treballadors. Ho justifica d'una banda perquè la caiguda del PIB de l'11,1% durant el 2020 no es tradueix igual en destrucció d'ocupació, un 3,1% respecte a l'any 2019, però també a l'hora de comparar la reducció de les rendes dels assalariats i els beneficis de les empreses.
La remuneració dels assalariats aquí ha baixat un 5%, mentre que la crisi del 2009, la financera, havia baixat el 14%. En canvi, les rendes de les empreses aquí han baixat el 12,5% i, en canvi, a l'altre només el 4%. És a dir, qui està carregant el cost d'aquesta crisi econòmica són més les empreses i les rendes de les empreses, els beneficis empresarials, i no pas tant les rendes dels assalariats.
Sobre el banc que presideix, Oliu ha avançat algun dels objectius que tindrà el nou pla estratègic que es presentarà durant el mes de maig. Entre aquests, la seva implicació amb el mercat domèstic, el lideratge entre les empreses, el creixement amb els particulars i l'evolució cap als canvis digitals.
Encara en economia, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya defensa que la reforma de la fiscalitat per a aquest col·lectiu, que és previst que entri en vigor l'1 de gener del 2022, ajudarà a aconseguir un sistema tributari més just. Ho ha expressat la seva presidenta, Sandra Zapatero, en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, just quan se n'estan ultimant els serrells de l'Esborrany.
Estem fent el mateix. Aquell que més guanyi haurà de fer una major aportació perquè ara està infracotitzant i aquell que no guanyi tant, que avui està sobrecotitzant, no haurà de fer aquest esforç contributiu.
Segons la nova reforma, els autònoms amb ingressos inferiors o equivalents al salari mínim interprofessional tindrien una tarifació especial molt reduïda. Els que cobrin menys de 30.000 euros anuals mantindran la quota actual i a partir d'aquesta xifra anirà pujant per trams de 10.000 euros. Zapatero creu que beneficiarà a un gruix molt important d'autònoms.
Que hi ha un 70% del col·lectiu de treballadors autònoms que està per sota de 30.000 euros. Per tant, serà un sistema una miqueta tímid. Què vull dir? No a tothom se li augmentarà aquesta quota, no? Si és el que els autònoms pateixen, no? Tot al contrari, tenim aquelles persones que no tenen un rendiment superior a 30.000 euros l'any, que estan sobrecotitzant, és a dir, estan fent un esforç a la cotització, a la quota cada mes, que no l'haurien de fer.
En aquest sentit, també insisteix que els autònoms que paguin més arran de la reforma de la fiscalitat també tindran una contrapartida, ja que cotitzaran més i, per tant, tindran una millor jubilació quan arribi el moment. En aquest moment, com que els autònoms cotitzen la base mínima, perceben una pensió de poc més de 700 euros.
Notícies vespre.
La unitat funcional Covid del Parc Taulí canvia d'enfoc. Pensada inicialment per tractar les seqüeles dels pacients greus, el servei fa un gir per adaptar-se a les necessitats dels anomenats malalts Covid persistents, és a dir, persones que han passat el virus de forma lleu però que, passats més de 3 mesos, continuen amb símptomes.
Cansament extrem, dolor muscular, falta de concentració, pèrdua d'olfacte o caiguda dels cabells. Són alguns dels símptomes que perduren en aquest tipus de malalts. N'ha parlat del seu perfil Amàlia Moreno, pneumòloga del Taulí i membre de la unitat funcional Covid des de la seva creació, tot just després de la primera onada de la pandèmia.
Que no van estar greus en un primer moment i que al llarg de les setmanes i mesos persisteixen símptomes i és un perfil d'edat mitjana, malalt actiu laboralment, més predomina en dones que en homes, que persisteixen símptomes doncs, com aquest cansament extrem, palpitacions, mal de cap, dolors musculars, manca de concentració, manca de recuperació de l'olfacte.
A canvi, la unitat implica incloure-hi altres disciplines més enllà de les àrees de malalties infeccioses, pneumologia o medicina interna, que fins ara l'han capitanejat. Amàlia Moreno.
El fet de necessitar diverses especialitats, això engloba la unitat funcional post-Covid, en el que majoritàriament intervenen malalties infeccioses, medicina interna, pneumologia i rehabilitació, però també de forma més minoritària altres especialitats, com pot ser cardiologia, neurologia, reumatologia, otorrinolaringologia, etc.
Segons dades aportades per la pneumòloga i a diferència de la creença inicial, només entre el 10 i el 15% dels pacients tractats en la unitat, al voltant dels 300, havien estat intubats. La resta són malalts Covid persistents.
Pel que fa a l'evolució epidemiològica, a Sabadell avui els indicadors es mantenen estables, segons dades actualitzades pel Departament de Salut.
Així és, la velocitat de contagi es manté al 0,92, igual que ahir, mentre que el risc de rebrot ha baixat als 194 punts i la incidència acumulada 14 dies als 213 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat això, en les últimes 24 hores s'han declarat 60 positius més, que enfilen la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 15.101. Respecte de dimarts, també s'han sumat dues noves morts, que situen el total en les 513. Aquest dimecres també hi ha 146 sabadellencs més vacunats que no pas ahir. 8.748 persones han rebut la primera dosi i 4.578 la segona.
El Procicat ha de decidir demà si flexibilitza una mica més les restriccions vigents que aquesta setmana han comportat, entre altres coses, el retorn de l'esport escolar. S'han reprès els entrenaments dels alumnes d'infantil i primària en grups bombolla, mentre que a secundària els grups només poden ser de fins a 6 persones. De moment, però, la competició no ha tornat, una situació que per la regidora d'Esports i presidenta del Consell Esportiu de Sabadell, Laura Reyes, és un greuge. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tenim, aquí sí que tenim un greuge comparatiu amb les llicències d'esport federat, ¿vale? Perquè els federats que estan en lligues superiors, com són les estatals, sí que poden competir, però en canvi la resta de llicències no poden competir.
D'altra banda, Reyes ha recordat que l'esport ha de ser considerat com un bé essencial i que el futur govern de la Generalitat ho ha de tenir en compte. Tot i això, considera que no és necessari crear una conselleria específica d'esports, tal com algunes entitats esportives de la ciutat han reclamat aquesta setmana també a Ràdio Sabadell.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Els veïns del bloc del carrer Lapan recuperaran el subministrament elèctric aquesta setmana, després d'haver passat més de 100 dies sense llum. Fa un mes, la propietat de l'immoble va decidir pagar l'escomesa per connectar-se de forma regular a la xarxa elèctrica. Aquesta setmana, els veïns estan rebent els butlletins elèctrics que els permetran recuperar el subministrament.
Sí, de fet, alguns d'ells ja comencen a tenir llum als seus pisos. Això està passant als immobles que són de propietat, els que van aconseguir els pisos a través de la permuta dels terrenys per construir el bloc. Els inquilins veuran com els tornen la llum al llarg d'aquesta setmana. Ho ha explicat Maria Casado, una de les afectades.
Pues estamos esperando los boletines, que por eso ha habido tanta tardanza por el tema de los boletines, y sobre el viernes lo tendremos. Eso es lo que nos han dicho. La diferencia es esa, que unos lo hayan tenido antes que otros. Sí, porque ellos ya tenían su boletín tramitado, que son los permutas. Por eso ellos han ido antes y nosotros después.
El cas és que Endesa va decidir tallar el subministrament elèctric a principis del mes de novembre, després de detectar que el bloc feia anys que tenia la llum de forma fraudulenta. D'això en fa més de 100 dies. Maria José Morante explica les dificultats que han viscut durant aquest temps.
Te consume anímicamente, ¿no? Porque claro, no es lo mismo tener tu luz en casa, que no sabes cuánto se echa de menos algo hasta que no lo tienes. Ni sabes cuánto gasta tanto algo, como cuando tienes una burra como tengo yo, que no llega a 600 vatios ahora, y tienes que ponerla ahí quitando bombillas, o sea, imagínate.
Amb la regularització de la llum també s'assignaran contractes legals de lloguer amb tots els inquilins, ja que fins ara també habitaven els immobles de manera irregular per les dificultats que tenen per accedir al mercat de l'habitatge.
La Crida reclama l'indult del raper Pablo Hasél pels delictes d'injúries a la corona i enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons. Des de la formació portaran a la Junta de Portaveus una moció conjunta amb Esquerra, Junts i Podem per fer sentir aquesta demanda en la línia del que s'està reivindicant als carrers en forma de manifestacions.
Des de la Crida consideren que aquesta sentència és política, ja que perseguiria Hasél per la seva opinió i no pels seus fets. Amb tot, reclamen que revisi el Codi Penal per blindar la llibertat d'expressió, la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i que l'Ajuntament es comprometi amb la defensa dels drets fonamentals. Així mateix, reclamen l'indult total de Hasél per aquests delictes. Anna Lara, regidora de la Crida, considera que el raper no hauria de tenir aquesta sentència a l'esquena, malgrat que sí que en tingui d'altres.
El tema és que aquesta sentència existeix, no? I llavors... Sí, poden haver-hi altres acusacions, altres sentències, però el cert és que el que compleixis aquesta pena, de la mateixa manera que Elgio no entra a presó pels 6 mesos de presó, que sapiguem de moment, però els té, i això és l'important, que és que nosaltres el focus, evidentment, el posem en aquesta sentència per cantar, de la mateixa manera que el té Elgio.
A la Junta de Portaveus, la Crida també presentarà una moció amb Podem en suport a l'impuls de la llei trans, que s'està trobant amb resistències dins del mateix govern espanyol.
El sabadellenc Alexis Ferrer s'endú el premi a millor perruquer espanyol del 2020.
El millor perruquer de l'Estat, de formació biòleg, va acabar agafant el camí de la seva mare, també perruquera. Ha explicat al programa Al Matí com uneix aquests dos mons.
Vaig pensar que també podia ser un món on doncs també es podia fer molta recerca i es podia també investigar moltíssim. Mm-hmm. I quasi que et diria que tot el que jo volia fer dins del món de la biologia ho estic intentant fer dins del món de la perruqueria.
El sabadellenc admès que no s'esperava rebre el guardó més prestigiós a escala nacional.
En cultura, l'actor sabadellenc Marc Rius, de la companyia La Calòrica, arriba a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya amb l'espectacle De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.
Rius ha explicat al programa al matí que aquesta comèdia es tracta d'una auca ecologista. Es parla del planeta Terra entès com l'edifici d'una comunitat de veïns, un edifici on Sabadell és protagonista.
No vull desvetllar res, però la ciutat de Sabadell surt a l'obra. Hi ha un moment que jo faig referència a una cosa que va passar a Sabadell l'any 1981. Puc dir només, a veure si la gent ho sap, però em recorda, el monstru de les toallites. No vull dir desvetllar res més. El 1981, a Sabadell va ser protagonista a tots els mitjans perquè es va trobar un monstre de les toallites.
El grup compta també amb la participació de la reconeguda actriu Mònica López. Cap al mes de maig és previst que el muntatge arribi a Sabadell al Teatre Principal.
Des de fa poc més d'un quart d'hora, des de les 7, està en marxa l'escenari de la Faràndula, la primera producció de la Fundació Òpera Catalunya, Tosca. L'òpera arriba sota el paraigües de l'entitat que han creat la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Fluidra, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell. Serà la primera vegada que el director artístic Sergi Roca pugui representar un muntatge a la ciutat després de 8 anys de carrera a Alemanya. Ell mateix ha explicat al programa al matí que es tracta d'una obra dura.
Fosca, a part d'algun moment al principi que hi ha un personatge així secundari, que és el sacristà, que incorpora alguna mica d'humor i un cert oasis de calma tensa al principi del tercer acte, tot l'altre realment és d'una foscor i d'un dramatisme bastant continu i bastant extrem. Sí, des de les més dures que conec.
Al llarg d'aquests mesos de febrer i març encetarà la gira per 9 ciutats del país que habitualment fa el cicle Òpera Catalunya. Tosca és una de les òperes més populars de Puccini i destaca pel seu melodramatisme, un estat que es vivia també en l'època en què es va estrenar. Ho explica Jordi Torrents, director del Parlem d'Òpera i vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
El Teatre Costanzi de Roma, que és el que avui en dia es coneix com l'Òpera de Roma, bé, era una època, a més, una mica convulsa, no? Hi havia terrorisme anarquista i tenien molta por el dia de l'estrena, perquè hi van anar els reis d'Itàlia a l'estrena, passés alguna cosa. De fet, pocs mesos després, el mateix rei d'Itàlia va ser assassinat amb un atemptat anarquista. O sigui, que hi havia follon i estava d'allà instruccions de que a la mínima d'allò pareu de tocar a l'orquestra.
Carmen Solís n'és la protagonista i està acompanyada d'Alejandro Baliñas i de Luis Cancino, entre d'altres. Tosca repetirà sessió divendres i diumenge d'aquesta setmana.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Cuando la situación actual golpea hasta las entidades sin ánimo de lucro,
no queda otra alternativa.
Streaming solidario con los mejores DJs del panorama nacional. Jones contra Lame te trae la fiesta a casa con David Oleard, Abel de Kid, Julio Posadas, DJ Frank, Jordi Beat y Dani Caos, Ricardo F, Mimmo Tarantino, Alberto Hueque, Tony Pérez, Javi Always y muchas sorpresas más. Colabora y haz tu donativo solidario. El próximo domingo 28 de febrero, a través de las plataformas Artiston, Exile TV y Fidel Televisión, Streaming Solidario. Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto de investigación de la AME del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, el govern espanyol anuncia 11.000 milions d'euros en ajudes per a empreses, pimes i autònoms.
El president de l'executiu central, Pedro Sánchez, ho ha anunciat aquest matí al Congrés dels Diputats. El pla es posaria en marxa les pròximes setmanes i hauria de servir per tallar la sagnia de pèrdues de llocs de feina. Segons fonts del govern espanyol, s'està tancant els serrells de l'operació en converses amb el Banc d'Espanya.
AstraZeneca entregarà només la meitat de les vacunes a què s'havia compromès amb Europa per al segon trimestre del 2021.
És la segona incidència en les entregues d'aquesta companyia. La farmacèutica només administrarà la meitat de les vacunes pel període d'abril a juny. Proveirà als països europeus amb 90 milions de vaccins.
La Fiscalia demana investigar noves suposades irregularitats comptables de Podem, concretament. Vol una peça separada sobre donatius, cobraments i el contracte a la cangur de la filla de Pablo Iglesias.
La Fiscalia suposa l'arxivament d'aquestes noves afirmacions sense que siguin investigades, com demana Podem, al·legant que no tenen res a veure amb Neurona.
Moment pels esports. El Sabadell-Albacete de divendres estarà marcat per les absències a les dues bandes. A l'espera de si Grego Sierra pot ser de la partida o no, Antonio Hidalgo compta segur amb un mínim de 4 baixes.
Són Alex Coc, Néstor Carol, Pedro Capó i Álvaro Vázquez. Al cantó manxec, però, també arriben marmats pel mateix motiu. Gorosito i Boyomo estan sancionats. Carlos Isaac i Diamanca lesionats. I, són dubte, Álvaro Arroyo i Zozulia. Avui ha parlat en roda premsa el capità dels sabadellencs, Àngel Martínez, que espera un partit molt diferent al de dissabte passat contra l'Espanyol.
Un equip que tàcticament completament diferent amb, per exemple, l'Espanyol o el que venim jugant els darrers partits. I estem tota la setmana treballant, no?, en aquests aspectes, també tant defensivament com ofensivament. Varia una miqueta, però controlen molt aquest joc directe. Tenen jugadors que dominen aquest joc, molt competitius, que viuen d'això.
Al conjunt arlequinat només li falta un entrenament, el de demà, abans de la disputa d'aquest duel directe de la part baixa de la classificació. El xiulet inicial del Sabadell-Albacete serà divendres a les 7 del vespre a la Nova Creu Alta.
Paral·lelament a la roda de premsa d'Àngel, la Nova Creu Alta ha acollit aquest migdia el xut contra l'homofòbia, que tanca el programa d'actes del Dia Internacional contra l'Homofòbia en el futbol, commemorat el 19 de febrer passat. Joan Miró és el president de Panteres Grogues, l'entitat impulsora de l'entitat.
Tenim referents en el món del waterpolo, tenim referents en el món, sobretot, de l'esport femení. En el món de l'esport masculí encara costa molt. La nostra tasca des del futbol amateur és visibilitzar l'existència de persones LGTBI que els agrada jugar i seguir el futbol, i esperem que algun dia, com deia el manifest, doncs amb la concurrència de tant d'entitats esportives, administracions, penyes, directives, federacions, puguem aconseguir generar un entorn que sigui suficientment amicable perquè qualsevol persona LGTBI que estigui en un club de futbol pugui manifestar-se tal com és.
També han participat en el sud els principals representants dels partits polítics de la ciutat, la síndica Eva Bellán i el director general del Centre d'Esport Sabadell, Bruno Batlle.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Triomf important i amb dosi d'èpica del juvenil A del Centre d'Esports a la Divisió d'Honor. En el partit que es recuperava aquesta tarda, l'equip de Miquel Lladó ha superat el Nàstic de Tarragona per 2-1 en el temps de descompte i es queda un pas de l'accés a la següent fase entre els 5 primers. Anem fins a Olímpia. Pau Vituri, bona tarda.
Què tal, Karen? Bona tarda. Doncs sí, les matemàtiques són clares. Ara mateix 5 punts tenen de marge els arlequinats respecte al sisè classificat, el Cerdanyola, amb només 6 per disputar-se, només 2 jornades pel final. Per tant, com bé deies, triomf importantíssim dels homes de Miquel Lladó en un partit molt igualat. No s'ha mogut el marcador fins ben entrada la segona meitat, tot i que tots dos equips han tingut bones ocasions. Com diem, qui ha desnivellat la balança ha estat, en aquest cas, Albert Luque, després d'una molt bona acció individual. El Nàstic de Tarragona ha empatat poc després, des del punt de penal, des dels 11 metres, i com dèiem, quan el partit ja moria, quan la X semblava el signe definitiu, ha estat en un servei de cantonada després d'un refús, quan el central Jordi Gil ha fet aquest 2-1. Ell mateix ha explicat així aquesta jugada.
Va ser un córner, que havia un rebote i jo m'empujo contra el defensa i una volea. Por suerte ha entrat.
Una victòria, com diem, que deixa els arlequinats en una molt bona posició en aquestes dues últimes jornades de la divisió d'honor del subgrup 3B, amb 26 punts en tercera posició i a l'espera de certificar matemàticament aquest cap de setmana el seu accés a la següent fase de la competició. Per lluitar pel títol ho podrien fer els de Miqui Lladó al camp del Cerdanyola, i en tenen prou amb només un punt. A més, amb aquesta victòria se situen a 4 punts del mateix Nàstic i això encara els dona opcions matemàtiques de poder classificar-se per la pròxima edició de la Copa del Rei Juvenil. Necessiten que el Nàstic punxi en els seus dos següents partits i el Sabadell també guanyar contra el Cerdanyola, el partit que esmentàvem, i el de l'última jornada d'aquesta primera fase de la divisió d'honor juvenil davant l'Ebro.
El del Sabadell juvenil no és l'únic partit que es recupera avui. Des de les 7 està en marxa el Santpedor Grups de Raona de la tercera divisió de futbol sala, amb els de Darío Martínez buscant una victòria que els faci dependre de si mateixos en l'última jornada per acabar entre els tres primers. I a 2:15 comença també el Mercantil d'Ambé de Lliga Nacional. Els blaugrana, recordem, ja estan sense opcions de lluitar per l'ascens. Cesc Borrell ha agafat el relleu de Gerard Gomis al capdavant del primer equip de l'OAR Gràcia. El tècnic sabadellenc afronta el repte convençut de poder trencar la dinàmica negativa que arrosseguen els verdiblancs.
Coneix la majoria de jugadors de l'etapa formativa, va ser també el seu segon entrenador i ara espera sentenciar ràpid la permanència i aspirar a la zona mitjana de la taula. Per Borrell, la receta ha de passar per anar tots a una.
Han de canviar petites cosetes i treballar com a equip. Quan entres en una dinàmica de tants partits sense guanyar, hi ha gent que es despenja, hi ha gent que busca la individualitat, i no, jo he començat a recordar que som un club familiar i que o anem junts o serà impossible.
L'estrena de Cesc Borrell serà dissabte a les 5 en un duel transcendental contra l'equip que marca la permanència, l'handbol Banyoles.
Just després, a 8:15, el Gràcia femení disputarà també un partit vital.
El conjunt entrenat per Carol Carmona té 3 punts de marge sobre el descens. Per qui visita el carrer Bocaccio serà el Coel, el Massora, davant del qual no poden fallar, com admet una de les capitanes, Irene García.
Jo crec que si guanyem el Massora ja també és com més difícil acabar baixant, tot i que és el que dius, que hem de sumar punts sí o sí si els volem salvar, perquè els de baix estan sumant i Amposta ha tornat a sumar, i el partit contra Amposta també serà molt important i complicat perquè és allà. Així que jo, per mi, la setmana que ve, aquest que ve, és, si no el mes, el quasi més important.
A la primera volta, les gracienques van guanyar en terres valencianes per un gol de diferència.
El Natació Sabadell de vòlei segueix imparable. L'equip masculí pot classificar-se per les fases aquesta mateixa setmana després de guanyar 3-0 a l'aula.
L'única combinació que ho impediria seria que el club perdés tots els partits que li falten i que la Balàfia de Lleida no punxés en cap. Poc probable, com diu el tècnic Jordi Fernández.
Nosaltres estàvem pensant molt en Barça, i el Barça aquest any, o sigui, amb aquesta jornada, amb aquesta derrota, i ens l'hem tret a sobre, no ens pot agafar, però és cert que no havíem valorat la possibilitat que Lleida tenia dos partits aplaçats. I sí que és veritat que si ells ho guanyen tot i nosaltres ho perdem tot, que sí, ens adelantarien. No, cosa improbable, vull dir que guanyant aquest cap de setmana ja sí que ens ho assegurem, però podria passar.
Dissabte a 4:45 els nedadors visiten el Manresa, un rival de la zona baixa. Les noies també van fer la feina superant 3-1 un rival directe com era el Bordils i lideren la primera nacional amb 5 punts de marge sobre el Sant Cugat, però amb un partit més. Diumenge a 12:15 juguen a la pista del setè l'Hospitalet.
La secció, per cert, ha engegat una curiosa iniciativa. Retransmeten els partits a través del seu canal de YouTube amb els comentaris dels propis jugadors i tècnics. Ho explica la jugadora i narradora Nerea Montori.
No parem de pensar noves idees per intentar fer una miqueta de club i una mica de secció, ja que tota la nostra afició ens està veient des de casa. Vam dir, què tal si narrem els partits? I ens vam liar l'Hugo Gotuzzo, l'entrenador del femení i director tècnic del femení també, amb mi a narrar dels nois, i l'Otto Lúzic i el Jordi Arís a narrar de les noies. La veritat és que va ser un espectacle. A la gent li va encantar i a nosaltres també.
Una Nerea Montori que acaba de reaparèixer després d'una setmana sent baixa per malaltia. Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 24 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.